Bon punt del matí. Avui arrenca la Fira de Barcelona, la tercera edició de la Wine Week, el saló de referència del vi de Catalunya i Espanya. S'allargarà fins demà passat i participaran més de 800 cellers i 70 denominacions d'origen. Aquesta edició pivotarà al voltant de la diversitat de sols i de condicions que hi ha a la península i que fan que es puguin fer vins tan diferents entre ells. De fet, l'organització explica que a través d'aquesta temàtica també volen atraure clients i representants d'arreu del món. La directora de projectes de Fira Barcelona, Celine Pérez, ha explicat a RAC1 que han convidat mig miler de compradors internacionals.
Todas las bodegas que participan en el salón pues van a beneficiarse de la participación de profesionales decisores de compras que proceden de mercados estratégicos. Realmente el eje de internacionalidad es una palanca estratégica para este salón.
L'Estat és el tercer productor més gran de vi del món i el primer exportador en volums. I els esports, a banda de les victòries del Barça i del Girona i de l'ensopegada del Real Madrid a Anglaterra, el Manchester City va perdre ahir 1-0 al camp del Tottenham i desaprofita l'ensopegada de l'Arsenal d'abans d'ahir al camp de l'Everton. Per tant, els de Guardiola continuen segons a 5 punts de l'Arsenal, però amb un partit més que els londinencs. Per cert, avui és interessant llegir el que publica l'Expansión. Resulta que Panini ha duplicat els seus ingressos gràcies al Mundial de Qatar. I és que durant l'últim any ha venut 177 milions de sobres de cromos només a Espanya. Només a Espanya. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Barça va golejar 7-0 al Betis i continua líder incontestable de la competició. Can Bàsquet va guanyar el Barça de 6 punts al València i continua co-líder de l'ACB amb el Real Madrid, que va derrotar 11 punts al Tenerife. En canvi, el Girona va perdre de 22 a la pista del Breogán i és 13 en 4 victòries sobre el descens. Precisament a Fontejau, avui llegim al Mundo que el Girona és el primer equip que ofereix audiodescripció directa per a les persones cegues. És una iniciativa pionera que ja crida l'atenció a altres clubs de bàsquet, però també de futbol i d'altres esports. Com funciona? Doncs se'ls entrega als aficionats amb dificultats visuals el mateix tipus d'aparell que porten els guies turístics i amb allò poden sentir com una persona els explica el partit d'una manera encara més descriptiva, per exemple, que les narracions radiofòniques. Ara el Club Gironí també treballa en readaptar el seu web i la seva aplicació a banda de facilitar l'accés a Fontejau per les persones en cadira de rodes. Bravo! I a l'NBA, atenció, perquè ahir es va fer el traspàs més sonat de tota la temporada. Déu-n'hi-do, el Dallas Mavericks de Luka Doncic ha incorporat el controvertit Kyrie Irving. És una de les grans estrelles de la Lliga, però recordeu que va ser aquell jugador que va rebutjar vacunar-se i que va donar suport a una pel·lícula antisemita. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va proclamar campió de la Copa del Rei després de guanyar el Sabadell als penals, i tot això al dia en què Mundo Deportivo organitza ja per 75è any la seva gran gala, amb què cada any es premia els millors esportistes. L'esdeveniment es fa aquest vespre al Museu Nacional d'Art de Catalunya a Barcelona, al MNAC, i els nominats són, entre altres categories, però en categoria masculina, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Rudy Fernández i l'atleta navarrès Asier Martínez, en categoria masculina, i Alexia Putellas, la rider Caral Castellet, l'atleta Raquel González i la waterpolista Maika García, en categoria femenina. El trànsit, anem a comptar cotxes.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. S'ha mantingut tot el matí el carril tallat a l'AP7, al tram de la Jonquera, en sentit nord, però no ha generat aturades en aquell punt a causa d'una avaria, en aquest cas d'un camió. Les cues més destacades a aquesta hora les trobem a l'A2, amb 10 quilòmetres encara, entre Pallejà i Sant Feliu, en sentit est, 4 quilòmetres més a l'AP7, entre Castellbisbal i Sant Cugat, en direcció Girona, o 7 quilòmetres de circulació lenta en tot el tram de la B23, entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, per arribar també a Barcelona. I a les rondes sí que hi ha complicacions, malgrat no haver-hi incidències, però a la ronda de dalt ja s'ha circulat, atenció, amb aturades durant 12 quilòmetres des del nus de la Trinitat fins passada la Diagonal de Barcelona en sentit sud, i a la B10 hi ha moltes cues entre Sant Adrià del Besòs i Montjuïc també en sentit Llobregat. És tot des del RAC, molt bon dia.
A Hyundai et portem del cotxe més venut d'Espanya a la tecnologia més innovadora, amb motors híbrids lleugers, híbrids o híbrids endollables. Per això, ara tens un Hyundai Tucson per 340 euros al mes, amb el nostre rènting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Acabem aquests apunts aquí al món a RAC1, quan són les 9:04, parlant de dibuixos que porten mals entesos. Ha passat en una escola de Michigan, als Estats Units. Un alumne d'11 anys va dibuixar un porc. Fins aquí bé. Us heu d'imaginar com el típic porquet que dibuixa una criatura com si estigués de peu, amb el nas característic, les orelles punxegudes i pintat de rosa intens. La polèmica es va desfermar perquè la nena va decidir dibuixar-li un complement, concretament una corbata, amb la mala sort que a la professora no li va semblar una corbata, sinó un penis. La nena es va defensar dient a la mestra que havia volgut dibuixar una corbata de llaç, però ella li va prendre tots els papers, la va portar al subdirector de l'escola, la van amonestar i van cridar la mare perquè veiés l'obra polèmica qualificada pels docents d'inapropiada. A la mare li va semblar una broma de mal gust perquè, segons ella, la nena havia intentat dibuixar un corbatí. A partir d'aquí ho va denunciar a TikTok, la mare, i el dibuix de la seva filla es va començar a fer viral. Hi ha debat entre els que hi veuen una corbata de llaç, l'acabament en punta deixa poc lloc a dubtes, i entre els que creuen que és un penis, perquè és del mateix color que la pell del porc i per aquests dos llaços que no semblen llaços, ja m'enteneu. Vaja, si voleu jutjar-ho vosaltres mateixos, busqueu a TikTok l'usuari de la mare Sierra Leán 30, amb dues enes, Sierra Leán 30.
El món a RAC1, amb Jordi Bastell.
Tu, que saps el que costa guanyar-se el sou, mereixes més per la nòmina. Domicilia el teu compte de CaixaBank i beneficia't d'un televisor LG. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Fins al 28 de febrer de 2023, 20.000 unitats disponibles per a nòmines d'entre 1.200 i 2.499 euros.
Món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 5.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'ull de poll, Tian Riba.
Hola, Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Teresa, què tal? Bon
dia. Molt bon dia.
Hola, Màrius, com va? Bon dia.
Molt bé.
Hola, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Pablo, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Què, Tian?
Bé, bé, volem saber de qui era l'Opel Corsa Swing.
Meu.
Amb el que vas fer la bestiesa d'anar a dos concerts en 24 hores, una a Madrid
Mònica
i una...
Més, sí, mira, una persona el coneix molt bé, la Mònica Terribas, perquè és el Sergi Cotilla. Vam anar amb el Sergi Cotillas, amb els dos germans Domènec, un que treballa en aquests moments al periòdico, que és el Joan Domènec, i amb el seu germà, que és el Carles Domènec, que era, bueno, que li agradava molt la cervesa. Vaja, de fet, els ha trobat el camí de la vida perquè treballa a Dams. Perquè treballa a Dams.
Sí, però no, perquè veig.
No, home, no, home, no. Ja, home, ja, ja. Home, ja, espero que la gent sigui intel·ligent.
He d'anar aturant el Basté. En qualsevol moment pot dir alguna cosa.
No, i després un altre company que és inclassificable, que era el Víctor Recolons, que viu a Madrid ara, que fa que així amb el cap, que és inclassificable, Mònica? Efectivament. Doncs amb aquests vam anar a un concert a Madrid i des d'allà ens en vam anar cap a Port de la Serra per continuar la ruta l'endemà per veure el mateix concert amb un
periòdic. És que ve de pas.
Sí.
Sí, si vols anar a Port de la Selva, sempre millor passar per
era
Madrid.
Era gairebé inevitable.
I això era l'any 87.
Sí, era un concert que hi havia quatre grups, que eren Big Audio Dynamite, Pretenders, UB40 i, sobretot, era U2.
Ah, que era l'objectiu.
Que era l'objectiu, sí, sí, que era el concert d'un tour del Joshua Tree.
La diferència entre el Basté i el Carles Domènech és que el Carles Domènech ho ha continuat fent, això.
Sí, i tant.
Sí, ho ha continuat fent, sí, efectivament. Efectivament, ho ha continuat fent amb
un ritme descomunal.
Descomunal.
Un ritme brutal.
Sí, amb un problema que és que sempre va veure els mateixos, perquè acaba sempre acabant amb els Love of Lesbian.
No, és broma. Ni un dia fora de casa.
Vas a un concert i és ell, o sigui, és una cosa...
Veu gent, coneix gent.
Sí. No, ho deia, això perquè Barcelona... No, dic això perquè Barcelona ha tornat a capitalitzar ara... la música, és a dir, ara amb uns preus, també deixa'm-ho dir, que són terribles. O sigui, l'altre dia vaig veure entrades de, crec que eren Beyoncé, que hi ha entrades de, no sé, ara potser dic una barbaritat, si m'equivoco em corregiu, però que hi ha la possibilitat de pagar, què, que eren 3.500 euros?
Hola.
Sí, 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 sí. Per veure, fan... per veure, clar, evidentment, no sé què...
Que, fan la cosa aquesta de, del preu variable, que és en funció de l'oferta que hi ha. I amb l'argument que així s'evita la revenda, que en tot cas els diners que paga la, que és capaç de pagar la gent a la revenda per una entrada no se'ls queden els revenedors, no, sinó que se'ls queden els artistes.
Mira, experience package.
Però és un argument una mica...
Experience package. 2.685 més 357 de gastos. I VIP on stage experience package, 2.185 més 291 euros de gastos, que amb tots els meus respectes també per la, per la, per la, per l'empresa que s'encarrega d'això.
D'enviar-te el mail amb l'entrada.
No, no, exacte, d'enviar-te que els gastos siguin 357,50. Escolta, amb tots els meus respectes.
Els gastos de què?
Fan la gestió amb molt carinyo.
D'enviar-te el mail amb l'entrada.
Exacte, 357 euros de gastos.
Ara sí que he vist que m'he equivocat la carrera, eh?
I que ens estem fotent grans.
No, has de ser el Garamendi. No, però... Per poder anar a aquest concert has de ser el Garamendi. No?
Sí.
Bueno, escolta'm una cosa.
Igual el convidem.
Em deixeu una... La... Avui tinc alguns, temes que vull parlar amb vosaltres. Primer, ara parlem de la mort del Josep Maria Espinàs. Un moment parlem de la mort del Josep Maria Espinàs. Després parlarem d'aquesta notícia que avui treu el diari El País, que és que el PSOE registra avui sense Podem la reforma de la llei del Només Sí és Sí. I després parlem també d'aquest fitxatge que ha anunciat RAC1 de Jaume Collboni per la llista del PSC, que és el nom de Lluís Rabell, un de les persones que encapçalava la llista del Catalunya Sí que es Pot. Després en parlem de tots aquests temes. Són les... però abans, tenim una notícia d'última hora. Són ja 600 morts a Turquia.
Uah, terrible.
No, no, això serà... I això anirà augmentant, perquè a més ens ho explicava la, la Mònica Usart aquest matí, que estem parlant que no només hi ha hagut un de 7,8, ens quedem amb el... O per la rèplica següent, estat de 6,7, que és una barbaritat ja.
Que ha afectat a Síria.
Que ha afectat a Síria, efectivament, la frontera. Ja, de moment, surten més de 600 morts. Veurem a partir d'aquí, i això fa dues hores. Un altre, la Guàrdia Civil busca l'exparella d'una dona a qui han trobat mort aquesta nit de diumenge al seu pis de la localitat de Baullona, a Pontevedra. Tenia un fort cop al cap. La Guàrdia Civil ho ha confirmat a l'agència EFE, que ho investiga com un presumpte cas de violència masclista. De confirmar-se, seria la vuitena dona morta a tot Espanya des de principis d'any. Mentrestant, continua la polèmica al govern espanyol per la llei del Només Sí és Sí. El Ministeri d'Igualtat lamenta que el PSOE hagi tirat pel dret per registrar la seva proposta de reforma al Congrés. De fet, el Ministeri considera que és un moviment inexplicable perquè encara hi ha marge per l'acord i mostra la seva preocupació perquè el PSOE i el PP facin la pinça per fer una reforma que, diu, fa un pas enrere. I com dèiem, dels 600 morts d'aquest terratrèmol que hi ha hagut a Turquia, les víctimes són tant turques com de Síria, i també hi ha milers de ferits. Recordem que l'indret més afectat per aquestes sotregades és una ciutat turca, que es diu Gaziantep, que és la més poblada de la zona, amb 2 milions d'habitants. El president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ja ha anunciat l'activació de la unitat militar d'emergències i l'immediat transport aeri urgent per ajudar les autoritats en les tasques de recerca. Ara tornem.
Una bona formació és l'impuls d'un país.
Perquè em forma al centre i a l'empresa.
Amb la formació professional, el futur és present. Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
En aquesta vida pot ser un mes o ser inoblidable, o genuí, o únic, o realment autèntic. Perquè pot ser un mes o ser tu mateix. Com l'Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ara sense terminis d'espera, amb el caràcter esportiu del paquet S-Line i la darrera tecnologia. Condueix-lo des de 410 euros al mes en 48 quotes amb Easy Renting i entrada de 5.713 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Audi.es.
El millor salmó al millor preu? No tens excusa, perquè fins al 8 de febrer a La Sirena t'estalvies un 40% en la segona unitat del pack de 4 llums de salmó noruec premium. Millor congelat, millor La Sirena.
Hola, sóc el teu jo del futur. I mira el que tinc.
Quin cotxe!
Doncs he aconseguit gràcies a tu.
Hi ha decisions de les quals no et penediràs mai. Aconsegueix ara el teu Opel Corsa o Opel Crossland amb un finançament increïble, lliurament immediat i 4 anys de garantia. El teu jo del futur t'ho agrairà. Troba-la a Opel.es.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Sisplau, sisplau. Abans de començar la junta de veïns, us volia dir una cosa. Per mi és com si tots, tots fóssiu fills meus. Apa, ja ho he dit.
De pare només n'hi ha un. És clar que per 17 milions pot ser que te'n surti algun més. Ja hi ha la venda al cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Platos limpios cada día.
Like a boss.
Sin derroche de energía.
Like a boss.
Aprofita la selecció de renta vaixell Esboix amb fins a 100 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual. A la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Boix.
Llegir aquell rètol que diu sortida 17 ja és llegir més. Compleix el propòsit d'estalviar també i contracta l'assegurança de la teva mascota per tan sols 25 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
El perquè de tot plegat.
Un quart de deu. Mònica, vas conèixer l'Espinàs?
Sí, i tant, i tant. Jo he tingut alguns punts de sort a la meva vida i un va ser que, no ho sé, jo devia tenir 22 anys, vaig fer una feina amb en Joaquim Maria Puyal, a part de treballar la vida en un xip, que en Josep Maria Espinàs alguna vegada va venir i jo hi treballava, eh? Però amb el Quim vam fer un programa que es deia Un tomb per la vida.
I tant.
En el que l'encàrrec que a mi em feia el Quim era tota la documentació d'aquell programa. Aquell programa durava 3 hores i mitja de directe, ja no sabem el que vol dir això, per endinsar-se en la vida d'una persona. I cada setmana estava dedicat a un personatge, a una persona del nostre país, i en Josep Maria Espinàs n'era un, no? I aleshores, des d'aleshores, vaig tenir l'ocasió de capbussar-me no només en la seva obra, no? Sinó en la seva vida, en els seus entorns, en la seva quotidianitat, i jo era molt jove. I a partir d'aleshores, doncs, no hi vaig perdre el contacte. Després, professionalment, doncs, evidentment, el vaig poder entrevistar i veure'l en ocasions molt diverses, per motius diversos. Per tant, l'he conegut, i l'he conegut en la vessant que jo penso que són els llegats que realment queden, no? Que són els aprenentatges que ens venen per les actituds de les persones. Jo aquest matí tu feies la reflexió de si arribàvem tard amb Espinàs. Jo crec que no, en el sentit següent. Jo crec que Josep Maria Espinàs no era un escriptor, un periodista que esperés que el glorifiquessin, ni que esperés dels altres grans reconeixements. Jo penso que Josep Maria Espinàs era algú que ens acompanyava en l'observació de la realitat, l'actitud de no jutjar res del que vivia i del que observava, sinó anar-hi sense priorismes i esperar a que la vida li donés les eines per escriure, i això és un aprenentatge i una actitud, no? Ell i la Roig, jo els reconec com a mestres en el sentit de mirar als ulls de la gent i escoltar, mirar i escoltar, mirar i escoltar, i acompanyar les converses, no? Per aprendre dels altres, per esperar dels altres. I penso que aquest és el llegat que queda de fons, al marge de l'obra, al marge del centenar de llibres, a marge dels apeus, a marge dels articles que han acompanyat generacions a l'Avui i al Periódico, i jo també, com a mare d'una persona amb síndrome de Down, d'una persona que en el meu cas és el Marc, que ara té 24 anys, ell en el seu cas, l'Olga, deia coses en aquell llibre, en aquell moment, que són molt importants, no? Que és el com l'Olga el va ajudar a relacionar-se amb els altres, i el com l'Olga el va ajudar a entendre el que era fonamental i el que era l'altre, no? El que significava, jo recordo vagament, les frases, i no el vull citar malament, però hi ha un moment que diu el fonoll s'ha de sentir culpable o per no ser una rosa, no? La diferència, el que és l'altre i el que t'arriba de l'altre, no? I les persones que ens ensenyen allò que és essencial a la nostra vida i com relacionar-nos amb els altres, ell, en el moment en què va escriure El teu nom és Olga, va contribuir molt a que la societat entengués i acceptés la diferència.
No sé si millorarem això, Magí Camps. Sí. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Magí, el crític i escriptor? No sé si millorarem el que deia ara la Mònica Terriba sobre la figura de Josep Maria Espinàs, Magí.
Aviam, jo penso que ha fet un retrat molt precís, perquè era això, sobretot, l'Espinàs, no? Una persona molt, molt senzilla, molt observadora, no jutjava, és que ho ha dit molt bé la Mònica. Amb el llibre del teu nom és Olga, va aconseguir trencar una paret, no? Va tirar a terra una paret d'aquesta gent que no es parlava, que antigament fins i tot se l'amagava a casa, no? Ell va fer aquest llibre tan tendre, gens paternalista, un llibre objectiu adreçat a la seva filla, i allò va ser, jo crec que va ser un pas molt important, no? En la nostra societat per entendre molt més bé aquest món, no? I pel que fa a la seva tasca, doncs aviam, ell va començar fent novel·la, després ja ho va dir que ell la novel·la allò li portava massa temps i es va dedicar molt més a fer aquesta crònica diària, aquests articles, aquests viatges a peu que va recórrer, com que quan se li va acabar Catalunya, llavors jo va recórrer tot Espanya i vull dir, van aquí, van allà, van a Costa de Morte i sempre explicant, buscant la cosa més humana de les situacions, no? La cosa més quotidiana, d'alguna manera. Ell no volia fer una gran literatura i, en canvi, sense voler fer una gran literatura, va fer una literatura enorme.
Marius Querol.
Jo crec que era un home que sabia fer dues coses que poca gent avui sap fer. Una és escoltar i l'altra és observar. Quan ell explicava, quan feia aquests llibres de viatges, clar, ell deia, jo no podia arribar allà i preguntar-li el primer que em trobava assegut a un banc a la plaça del poble i com esteu i què feu, no? O sigui, ell intentava, quan hi havia un grup de gent i tal, formar part del col·lectiu i en un moment donat dir, us heu fixat la punta del núvol? O sigui, introduïa un element que no estava en la conversa, un element, diguem, d'aquest que li agrada parlar a tothom i que no compromet a res, i a partir d'aquí s'integrava en la conversa, no? I jo crec que dues coses que com a periodistes hem d'aprendre de l'Espinàs justament és això. Primer, escoltar més, i després observar més. És a dir, que pugui fer un llibre, com aquests llibres de viatges, d'un viatge als grans magatzems, demostra la capacitat d'escoltar el país, d'escoltar les petites coses, de fer petites cirurgies en la vida quotidiana, amb la mirada d'aquella dependenta o amb l'aparador de les mitges. Esclar, això serà primer. Has de conèixer molt bé l'idioma. I després has de ser capaç de convertir anècdotes en categories, no? Jo crec que això el definia també molt, no? I com a personatge, no era fàcil d'entrevistar-lo, era un home que havia entrevistat a molta gent, havia tingut un programa a TV3 que, en fi, que va ser un model de, segurament, d'entrevista, però un home que li agradaven les frases curtes, o sigui, no era un home de grans subordinades, però eren frases curtes que, carai, amb aquelles 4 o 5 paraules hi havia molt més contingut del que tu podries esperar, no? I sovint hi havia un punt d'ironia que jo crec que li falta una mica al nostre país. El nostre país últimament anem una mica forçats, estem una mica enfadats, no? I aquest punt d'ironia t'ajuda moltes vegades a dir les coses, a fer una clocada d'ull amb el que no pensa com tu. I jo crec que això, Espinàs era un home d'una gran transversalitat en aquest sentit, no? Sí. Que és que en general la societat catalana se'l va fer seu, era un dels seus. Jo havia estat bueno, era una cosa que quasi bé t'humiliava. Tu anaves a, encara que haguessis guanyat un premi, el que sigui, anaves un dia de Sant Jordi signant llibres al costat de l'Espinàs i desapareixies, perquè hi havia una cua de gent tremenda. I llavors et deia allò de dir... Aixeca't, Màrius, què fas? Dic, què vols dir que t'aixequis? No, és que no et veuen, és que la meva cua està impedint que et vegin.
No, però
i tu t'aixecaves, i clar, alguna gent, doncs, bueno, mira, i el Màrius i no sé què, no? I
llavors... El Xavi Bosch sempre explicava, diu, mira, no et perdis mai quan la firma de llibres de l'Espinàs, no només per les cues, sinó perquè ell s'aixecava.
Sí.
Ell sempre estava dret.
Per això a mi em
recomanava que m'aixequés. Si normalment l'escriptor, quan va firmar llibres per Sant Jordi, estava assegut. Ell sempre estava dret, al marge que era molt alt, era com un Sant Pau. Llavors això el feia que el miressin. I des d'aquí, avui que tothom entrevista la Isabel Martí, perquè la Isabel Martí és una persona important, que ho és...
És que és clau.
És que hi ha una persona que és tan clau o més que ella, que ningú la podrà entrevistar, perquè malauradament està malament, que és el Sebastià. Que és la persona que el va acompanyar a la majoria de viatges a peu. Que era la persona que, amb la qual l'Espinàs i la dona i la Olga, la seva filla, anaven a dinar molt sovint, que és un restaurant magnífic, que es menja un bacallà magnífic, que està al Major de Sarrià, passada a la plaça al costat del Foix, que es diu Cala Teresa, i allà un dels propietaris que hi havia, que era en Sebastià, l'acompanyava en tot aquest recorregut. Clar, avui a La Vanguardia expliques com s'ho feia Espinàs, Magí, per mantenir converses amb els veïns dels pobles que visitava. No, tu creus que llegir Espinàs és clau per entendre el país?
Home, evidentment és una manera d'entendre el país de veritat, el país de la gent, no? El Màrius ho ha dit molt bé, aquesta cosa del cap de núvol que deia ell, no? D'entrar a la conversa més planera, de conèixer les inquietuds de la gent, no les grans inquietuds, no els grans objectius de la vida o del país, sinó el dia a dia. I llegir-lo a ell, llegir la columna diària que feia, jo recordo les columnes de l'Avui, que jo me les llegia amb una devoció extraordinària, perquè ell deia, jo només necessito una idea, només necessito una idea i a partir de la idea ja faig la columna. Després, quan em va arribar a mi el moment d'escriure alguna columna, sempre pensava el mateix, és que l'ofici d'escriure ja el tenim, només ens falta tenir la idea, perquè clar, si no saps de què has d'escriure, malament rai, no? I ell demanava aquella idea i a partir de qualsevol cosa ben petita, ell desenvolupava tot aquella estampa, que era una estampa costumista moltes vegades, que no era gens entonada, que no era gens de donar lliçons, de jutjar ningú, com ha dit la Mònica. És a dir, era una manera de fer un periodisme que avui dia n'hi ha pocs, perquè tots, d'alguna manera, els diaris i les ràdios i les teles van plenes de gent que ens volen donar lliçons. No? I ell les donava, però les donava d'una manera molt més subtil i molt més elegant, evidentment.
Per cert, que he dit una cosa abans, que sí, m'ha escoltat el Rafael Nadal, però no oblidem que qui el director del periòdico que fitxa el Josep Maria Espinàs de l'Avui és en Antonio Franco, que és qui el porta al periòdico, important, vaja, un personatge important. Per cert, ja per acabar, que són dos minuts que falten per dos quarts de deu, hi ha una cosa que hauríem de comentar, que és que ell va ser també... Ell va fer moltes coses, com deia la Mònica, com deia el Màrius, com deia el Magí, que és programes de televisió, col·laborador de grans programes de ràdio, columnista,
però llibres... Però va fer una cosa molt important, que ell es protegia molt. És a dir, ell, jo recordo que a mi havia dit, una de les coses que jo he decidit, i com que ho he decidit d'una forma molt rotunda, i mai he cedit, no només ho he decidit, sinó mai he cedit, això em dona més temps. És a dir, jo no vaig a, encara que em convidin, doncs a fer el pregó de no sé quin poble, no vaig a la presentació, a presentar un llibre de no sé qui, tal. O sigui, no és que sigui mal educat, diu, és que jo el temps l'haig d'aprofitar i no en tinc tant. I això li anava molt bé perquè... Això que tots fem i que ens distreu i que ens agrada, amb alguns fins i tot ens agrada, ell ho tenia molt ben situat. És a dir, escolta, jo tinc unes hores al dia i les haig d'aprofitar. Perquè, a més, ell era un grandíssim treballador. És un home, diguem, que no volia permetre's perdre el temps. Què volia dir perdre el temps? Això no volia dir que no es pogués posar, doncs, assegut al sillonet del principal de casa seva i mirar la gent passar al carrer, perquè moltes vegades allà trobava una història. Però, en canvi, diguem, no volia aquesta distracció literària que moltes vegades, doncs, ens fa perdre hores.
No, i això ens ho explicarà segur millor la gent que estava ara els darrers anys al seu costat, no? Però la Isabel, que ha sigut persona clau per construir, podríem dir, tot el que ha sigut l'Espinàs que ens ha arribat. La campana és importantíssima des d'aquesta perspectiva i la feinada que ha fet la Isabel, però ell, en els darrers anys de la seva vida, va decidir que les energies que tenia les dedicava a les coses que volia fer, no? I, per tant, doncs, si sortia menys de casa perquè escrivia més, sortia menys de casa, si li costava. És a dir, va automàticament generar la racionalitat de la seva vida quotidiana per, com deia el Màrius, fer exactament el que li agradava fer, que era escriure, no?
Isabel Martí, bon dia.
Bon dia.
Com et sents?
Ai, no ho sé, ja. Agraïda, sobretot agraïda pel que m'ha donat la vida.
Agraïda.
Agraïda, profundament agraïda. Perquè està al seu costat, o sigui, qualsevol ciutadà de Catalunya, qualsevol lector, està agraït a l'Espinàs. L'Espinàs t'aporta vida, l'Espinàs t'aporta pacificació, l'Espinàs sempre és bo. Però clar, tenir la sort d'haver treballat amb ell tants anys i haver compartit tantes hores, bueno, no sé qui seria jo sense ell, no? I, per tant, estic profundament agraïda.
Quan el vas conèixer?
L'any 84. Jo treballava de secretària a Enciclopèdia Catalana i ell era assessor literari de l'editorial Proa, i feia la publicitat també, ell no sé si sabeu que també era publicista, i allà em va dir, va, que tu vals, vinga, et dono un llibre i comença l'editorial, que tu vals. I ell sempre va ser molt generós amb els altres. Era tan intel·ligent que li sobraven les hores. Sabia què havia d'escriure ell, què volia escriure, però no volia passar-se, no volia dir, oi, hòstia, això que escriptia d'estar, no. Quan havia fet la seva feina, com que la feia ràpid, amb una eficàcia, amb una precisió, no havia de pensar mai les coses dues vegades, jo crec que era un superdotat. El seu cervell treballava amb una velocitat i amb una precisió de gran escriptor. Llavors li sobrava temps per fer cançó, per fer editorials, per fer música clàssica, per fer publicitat, per fer... La seva vida donava molt de sí i, en canvi, cada dia vivia amb calma, cada dia vivia pacíficament, cada dia vivia com si sempre li sobrava temps, encara que fes mil coses. Era un savi de la vida i un intel·ligent extraordinari.
Molta gent li va perdre la pista d'en Josep Maria Espinàs quan va decidir deixar d'escriure els articles del periòdic o quan va decidir apartar-se de la literatura. Et preguntaré un parell de coses. Com han estat aquests últims anys de l'Espinàs?
Difícils, durs. No ha protestat mai, però ha estat molt trist. Ell se'n va adonar que la vida l'anava deixant, primer, que el cervell l'anava deixant. I avui he trobat un paper que ho diu. La vida ha sigut molt generosa amb el meu cap. M'anirà deixant, ho he d'acceptar, però ho ha patit. I ha patit físicament, sort que ha estat molt ben cuidat. Aquest últim temps estava en una residència. Vull dir, des d'aquí, fer un elogi, no totes les residències són horribles. Amb ella, ben esguard, l'han cuidat i cuiden ara la Lina, la seva dona, com dos prínceps. Per tant, ha sigut trist, ha sigut llarg. Ell sempre m'havia dit, si no escric, no vull viure. Ha sigut llarg. Però ho ha aguantat amb la seva elegància i sense protestar. Només a vegades li queien dos llàgrimes. Però no passava d'aquí. Ara, per sort, és el cel de la seva Olga. I, per tant, doncs, que descansi.
En algun calaix, en algun armari, hi ha algun text inèdit del Josep Maria Espinàs?
Sí, bastants, molt bastants, perquè començava moltes coses. Té des de, jo què sé, ara recordo un llibre que ell havia començat a fer, per exemple, sobre, per nens, sobre l'espai i el temps. Era, segurament és l'eix de la seva literatura, és espai i temps. Ell diu que tot el món cultural, el món filosòfic, s'han preocupat sempre del temps i el temps i el pas del temps i el pas del temps. I ell deia, el temps està fora del nostre abast, el temps no el controlem, el temps no té... L'important és l'espai. L'espai és el que dibuixa els homes. L'espai és el que ens configura. Jo no sóc el mateix el dia que vaig a la ràdio, a davant del micròfon, que quan estic a casa amb la màquina, que quan sóc dalt de l'autobús, l'espai és el que ens fa. I tota la seva literatura sempre és buscar un espai i posar-hi homes al mig i veure com reaccionen. Per tant, aquest original, en què ell intentava explicar als nens aquesta diferència entre espai i temps i com l'espai és tan important i com ens dibuixa i que en l'autobús acceptes que la gent estigui enganxat a tu i que, en canvi, si estàs al Prat i algú se't posa allà enganxat, dius, ui, aquest em molesta. Era, té això, té un llibre sobre els enterraments, una sàtira sobre els enterraments i la mort i l'excessiva transcendència i l'acceptar, i deia, però si és normal, ens hem de morir. No, sobretot, per favor, a mi sempre em va demanar que... I això m'agradaria dir-ho aquí, perquè escampeu, si podeu, a l'enterrament que la gent no aplaudeixi. I ell deia, la mort no és un espectacle, per favor, no aplaudiu. El millor que es pot fer en un enterrament és fer el mateix que fa el mort, callar. I això m'agradaria que la gent ho escoltés, perquè no li agradava gens aquesta moda que s'ha posat tant a aplaudir. Però entenia la mort d'una manera tan natural, que formava part de la vida, que darrere d'ell doncs vindria un altre, i un altre que era un cant a la vida constant, ell, a la seva i la dels altres. La vida era l'important, i la valorava cada dia i l'escrivia cada dia. Visca la vida.
Per tant, t'he demanat no, que la gent no aplaudeixi els enterraments, cosa que per cert està molt de moda, com ara comentaves.
Sí,
que és una cosa
no, ell ho trobava una falta de sensibilitat. Deia, però què es pensen, que van a un teatre? Què és això? O sigui, no sabem ja distingir una mort d'un espectacle. Hem d'aplaudir més el que ha parlat millor i el que pobret li costa més, en aquest no tant. Ho trobava, no entenia. Parlaves... Ho trobava que era tan bonic el silenci. Com a bon escriptor sabia el valor del silenci.
Parlaves ara d'un original sobre l'espai-temps explicat per nens, cap a nens. Expliques que hi ha un llibre sobre els enterraments de manera irònica, un llibre, sí, un text.
T'he escrit una cosa que em va fer molta gràcia, com que quan feia els vetges a peu i la gent deia, això no és literatura perquè no és novel·la i no sé què, tota aquesta història que amb ell també li... no la trobava intel·ligent, no?, entre aquesta divisió en què per ser literatura ha de ser novel·la, quan ell trobava que precisament els arguments és el menys literari, no?, que la prosa és l'important, que el ritme és l'important a la vida, que era un home que defensava i que, ja et dic, els arguments no l'interessaven. I va escriure llavors un llibre, quan arran de l'U dels Vetges a peu, va dir, doncs mira, saps què faré ara? N'escriuré un que me l'inventaré. I esclar, és exactament igual que els altres. I els hi posaré pel... Diu, a veure llavors què diuen. També trobaran i resulta que me l'hauré inventat. Quina tonteria dividir la literatura entre ficció i no ficció. La literatura és ritme. La literatura és personalitat. La literatura... I això és igual si és novel·la o si és ficció. Què més dona?
Escolta'm, això que has tingut tu la sort de llegir, tindrem la sort de llegir-los la resta de la societat que vulgui fer-ho?
No ho sé. Jo ja saps que ja no sóc editora, la campana es va vendre, i ja m'agradaria a mi. És un país el nostre que té una mica oblidadís i sembla que tot tira sempre avall. No sabem sumar ni guardar tot allò de bo que ens ha passat, i ho dic per tanta gent, no?, que jo m'agradaria que la veu de l'Espinàs, que la seva literatura, perquè precisament si la seva identitat era tan seductora, els seus llibres són iguals, perquè entre la seva literatura i ell no hi ha cap diferència. El temps allà al costat, jo aquests dies que l'estic ja llegint per estar al seu costat, dic, Isabel, quina sort, me n'he donat d'una manera tan clara, si el tinc allà, si és ell, si no hi ha diferència entre el que escriu i ell.
Perquè, Isabel, perquè aquests textos puguin sortir a la llum, de què depèn? És a dir, la Lina, per exemple, o la seva esposa, o tu heu de donar el vistiplau a qui ara té la propietat de la campana, que si no me'n recordo malament és Penguin Random House Mondadori?
Sí, o sigui, entre la Lina, els seus fills, que són els hereus, evidentment, però jo que me n'ocupo, no sé, la veritat és que hi ha una entesa total, una confiança infinita, i el dia que hi hagi un editor, sigui la campana, sigui el que sigui, que digui, escolta'm, a veure, va, què fem, doncs, evidentment, serà fàcil posar-se d'acord.
D'acord. Vull fer un parell de preguntes. La primera és com està... Hi ha una persona que, recordo que un dia aquí a l'estudi, crec que hi estaves tu també, Isabel, va estar aquí amb nosaltres al darrere, que era en Sebastià. Te'n recordes o no? El Sebastià, la persona
sí,
que...
Sí, el Sebastià em sembla que no està gaire bé.
Correcte, no està gaire bé, efectivament. El Sebastià no. És la persona que l'ha acompanyat molts en aquest camí a peu per... Qui l'acompanyava era en Sebastià, que era el propietari d'un restaurant, de Cala 3, oi?
Sí, senyor.
I que era qui l'acompanyava a totes aquestes caminades, no?
Sí, sí. El Sebastià el va acompanyar a molts viatges i a les Pines li agradava molt anar amb el Sebastià perquè era un home discret, que no l'atabalava, que no li volia, saps? Sinó que el respectava, que a les Pines anés ell en el seu aire, amb la seva llibreta, el seu bolígraf, anar apuntant, anar observant, anar mirant i... Però el Sebastià em sembla que no està gaire bé. I... Tots han durat tant, tots són tan sants.
Sí, sí, sí. I la Lina?
La Lina, mira, la veritat és que, pobreta, en aquests moments no sé com, perquè no he parlat aquest matí amb els seus fills, no sé com deu estar, pobreta. Ell està amb el cap molt clar, cada dia llegeix el diari, el cap molt clar, però té el cor delicat i els hi feia angúnia haver-li de dir que l'Espinàs era mort perquè porten 70 anys casats. L'Espinàs ocupava... Era un home, allò deia el del Sánchez Pinyol, era un gegant, però que no feia ombra a ningú. I, per tant, el dolor... No sé com ho encaixarà. La veritat és que no hi he parlat, però només hi penso i m'esgarrifo.
70 anys de casat, Isabel, 70.
I sort que a la residència els fills doncs, la cuidaran, perquè està molt ben tractat i està molt ben cuidada És així, però és una sort haver pogut, no?, viure tants anys i tan ben acompanyat i haver viscut tantes coses. No tothom té aquesta sort. I la mort, com deia el Josep Maria, ens arriba a tots. I tenia sempre una frase que la tenia molt present, que deia, mira, la mort, la fosa comuna del temps, no? Aquella frase que cantava Brassens i que li agradava tant cantar, la fosa comuna del temps, i ell deia que ens iguala a tots, no? Tots som iguals, com morts. I crec que aquesta frase, que sempre la tenia present, és una de les claus que li donava aquesta... Si allà serem tots iguals perquè no som ni aquí. A l'Espinàs no hi havia classes, no hi havia diferències, tothom era interessant, tothom valia. Tenia un respecte per cada condició humana, cada individu, que jo crec que de les coses, aquest respecte que es respirava sempre al seu costat per tot i per tothom, per això va fer els viatges a peu, per escoltar la gent anònima. Era la seva... Sí, jo crec que la seva obra és sobretot escoltar la gent anònima. El poder no li interessava gaire. Magí... Li agradava la gent anònima.
Magí Camps, vols dir alguna cosa més, Magí?
No hem parlat dels 16 jutges, que jo em sembla que volies treure, però...
Endavant, no faltaria.
No, només dic que va ser un dels impulsors, no. Justament això que deia la Isabel del Georges Brassens, a la cançó francesa, que ell era un enamorat, també era la moda de l'època, no? I que ell doncs, va ser un dels que va voler traslladar aquí a casa nostra aquesta cançó protesta, cançó reivindicativa, digue-li com vulguis, i va començar amb... També feien cançons molt populars, jo recordo una que es deia L'Agenda, o una altra que es deia Cap al Futbol.
Ui, sí.
Unes cançons Cap al Futbol, eh?
És que m'ha vingut la imatge, feia... Oh, quant de temps feia que sentia l'estrofa, no?
I llavors...
Com diu?
L'Isabel.
No, que jo anava a dir, perquè tens molta raó, s'ha de parlar de la cançó, perquè jo crec que al final tots els articles de l'Espinàs, tants llibres que són de textos breus, la seva vida és com una cançó. La cançó era la gran peça literària que ell portava al cor. Ell sempre deia, una cançó, una bona cançó, no és res més que una mica de música, una mica de lletra i una mica d'interpretació. L'equilibri entre aquestes tres coses, això fa una gran cançó. I aquest és el seu lema, i aquesta és la seva manera, i els articles, i és el ritme, i és la petita història. No grans arguments, no hi ha assassinats, no cal. És la melodia. La literatura és melodia. I ell tenia una orella, fins i tot ara ja, assegut a la cadira de rodes, molt de pau parat, tenia una orella fina, que catava el cap quan sentia una veu, que identificava la música, la literatura és música, ell deia... Si una cançó no són notes, La literatura no són paraules, la literatura és tenir un ritme, tenir una melodia. Els escriptors que són escriptors de veritat tenen una melodia interna, tenen una música que els porta una pàgina darrere l'altra. Per això hi podia escriure ràpid, sense parar, perquè seguia la melodia, la seguia, la seguia. És tenir una estructura interna que t'identifica i que et dona la teva personalitat. La literatura és música.
Algun comentari més?
Una cosa, digues. Jordi.
Digues.
No, que justament avui en Pàmies parla l'article sobre l'himne del Barça i diu justament que evita la grandiloqüència. És a dir, una cosa com l'himne d'un equip de futbol, que és la cosa més, per dir-ho d'alguna manera, testosterònica del món, no? I ell ha fet un ell va escriure un himne de plegar la gent del nord, del sud, de tot arreu, és a dir, una cosa ben com era ell, no? Com era ell que va saber reflectir. Jo penso que l'èxit de l'himne del Barça justament també ha sigut això, no?
Mira, el que diu l'Espinàs avui, en Sergi Pàmies sobre l'Espinàs, que és que l'ha llegit aquest matí i diu: avui que amb certa histèria necrològica intentem honorar-lo, penso en la multitud d'escriptors, periodistes i lectors que el van admirar i apreciar, i rellegeixo el que va escriure sobre els epitafis. Acostumen a ser pensaments lírics, sentimentals o suposadament filosòfics perfectament prescindibles. Això ho deia el llibre El meu ofici, publicat per la Campana, que amb Isabel Martí va convertir en la seva segona família. Escriu avui, entre moltes coses, en Sergi Pàmies, que, per cert, un petit comentari que no me'n puc estar. Ho fa a tots els clubs de futbol de primera divisió, però el Barça també ho fa. Tinc la percepció que quan s'homenatja algú hi ha aquesta voluntat de que passi ràpid per estalviar els xiulets que pugui haver-hi a la graderia. Quan els xiulets de la graderia agafen més la força que l'homenatge que has de fer a la persona a la qual hi està retrent, em sembla escandalós. És a dir, que 20 segons l'autor de la part de la lletra de l'himne del cant del Barça tingués només 20 segons amb una cançó de Nadal, per cert, deixa-m'ho dir, que la cançó que toquen amb el cello és una cançó, una peça nadalenca. Home, no sé jo si és un gran homenatge per una persona que és cabdal per entendre el que és la història del Barça a partir del seu himne, que
val, és per començar musicalment. Tens tota la raó, però val a dir que van ser 20 segons que la gent es va aixecar i el silenci realment es podia tallar, era un, o sigui, al final aquest és un acte repetitiu, que la gent el que vol veure és el partit, etc. Però ahir es notava que hi havia alguna cosa més, no? O sigui, la gent davant de la figura de l'Espinàs, jo crec que es va sentir que havia perdut alguna cosa que li pertanyia, no? I en aquest sentit tens tota la raó. Hi han coses que no les pots enllestir en 20 segons i de pressa i corrents, però com a mínim no va haver-hi una sola veu, diguem, que trenqués aquest silenci.
Coses que he rebut, missatges que he rebut aquests últims moments. La Marta Pons, que coneixem i estimem molt amb la Mònica Terribas, ens veia un missatge dient que tenia lletres infantils als anys 60, també en va fer, i en les 26 cançons infantils d'en Francesc Borrull, el Lustrell em diu que cap al futbol la cantava el Delfí Abella, és veritat, i en Jordi Margarit em diu que Lluís Serraïma va redactar el manifest per la nova cançó l'any 59, la primera cançó arran d'aquest manifest és A la vora de la nit, del Josep Maria Espinàs. Un i altre, manifest i cançó, posen en marxa el que serien, com ara comentava en Magí Camps, els 16 jutges. Escolta, moltes gràcies de bo, Magí i Isabel Martí.
No, Isabel, ara
deia l'Isabel, perdona, fa uns moments, Isabel, deies amor sol, amor trist...
No, sol no.
Va, perdó. Amor trist, tu
no,
creus que li falta tot un...
Amor sol, va, perdó, no, perdó. Cuidat, però ell era conscient, era molt sensible, molt intel·ligent, i va adonar-se de que anava perdent facultats, i per tant ell estimava la vida moltíssim, i per tant això havia sigut dolorós. Ho sabia perfectament, ja em dic, ell tenia, no trobava que no s'havia de dramatitzar, tu mateix has llegit un text que deia, escolteu, per favor, i ho deia, per favor, en un enterrament, no grans parlaments, no llargs, no, una mica de música, una mica d'alegria, i que el sortir, sobretot, la gent no parli ni de futbol ni de política, parleu del temps, parleu de... ell era això, i per tant sabia que la vida... Ell era a favor de la vida, la d'ell i la dels altres, i darrere d'un en ve un altre, acceptava on era... Però és que, clar, que va patir perquè va anar perdent facultats i ha tingut una bellesa llarga i ja ho he dit, ell sempre va dir, si no puc escriure no vull viure. I respirava a través de la literatura i aquest desenganxar-se de l'escriure li ha sigut trist.
aquest matí, Isabel, les vull recordar, perquè evidentment què passa quan passa el temps, quan deixes d'escriure, la gent s'acabem d'oblidar, no? I oblidem, no ens en recordem, malauradament. I recordava que l'Eduardo Galeano té un llibre preciós sobre, que és el llibre de los abrazos, on tot el fil conductor de tot el llibre és la mort. És la mort. I el Galeano escriu en relats petits, i un dels relats diu: ni 10 personas iban a los últimos recitales del poeta español Blas de Otero, pero cuando Blas de Otero murió, muchos miles de personas acudieron al homenaje fúnebre que se le hizo en una plaza de toros de Madrid. Él no se enteró. Doncs això.
Isabel, tampoc, perquè jo patia això dels aplaudiments, que si la gent aplaudirà, que si no sé què, diu, a fi de comptes, Isabel, és igual, perquè no hi seré, ja no me n'adonaré, i per tant no patiré, com que ell era molt partidari de les bones formes. Ell sempre deia que un dels defectes d'aquest país és que no donava importància a les formes. I deia, si una flor no té forma, no té, és una flor. Les formes són molt importants. I deia que als catalans ens faltava protocol i ens faltava formes, i que això era un dels defectes que feia que no poguéssim ser més del que som. Però tenia molt clar que un cop mort, per això no en tenia els vanitosos. Per això no en tenia, perquè deies, però si tots som un riu que tira avall, que tira avall. I el que s'ha de viure és cada dia mentre hi ets. I després, què més dona?
Una abraçada, Isabel Martí, un petó molt fort. Ànims i força.
A vosaltres.
Gràcies,
a vosaltres.
Que vagi bé. Falten 10 minuts per les 10. Permeteu que avui haguem fet aquest homenatge a Josep Maria Espinàs. Jo crec que estem parlant d'un dels grans de la història de la literatura catalana i que, del periodisme, i polifacètic, i m'encanta poder parlar amb el Magí Camps i amb la Isabel Martí. Magí, una abraçada molt forta també per tu. I gràcies.
Igualment, gràcies.
Gràcies. D'aquí uns moments continuem amb Pablo Iglesias, amb Miquel Samper, amb Mònica Terribas, amb Teresa Cunillera, amb Màrius Carol, perquè... Bueno, tornem al pa nostre de cada dia. Un moment,
sisplau. El dilluns, cara a la feina, calibrem els resultats, després llegim sense treva, escolta, comentaris agrapats, discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol, i tots a fi de setmana,
Espinàs, eh?
Com un home sol, cap al futbol, cada diumenge, cap al futbol.
I jo crec que això també va utilitzar Catalunya Ràdio fa molts anys per anunciar el futbol. Però fa molts anys això, que ja pràcticament
quan
tenia...
Quan tenies una pel corsa.
I cabell al cap. Un segon.
Cap a futbol, un dia i altre, cap a futbol.
RAC 1. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Gris, el musical s'acomiada de Barcelona. Bye bye, baby! Només fins al 12 de febrer amb un descompte de fins al 25%. Entrades a musicalgris.es.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració celular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros, descobreix el futur dels creuers.
Té monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 13 al 17 de febrer, la Casa de Subhastes Soler i Llach organitzarem unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Els nostres experts examinaran els seus objectes al carrer Beethoven 13. Demani cita a info@soleillach.com o al 93 201 87 33.
Molts ja ho han aconseguit. Estic segura que tu també pots. Soc la Maria del Carme Benús, directora de Samsara. Agència per trobar parella. A Samsara et presentarem la parella que desitges. Som matchmakers certificats. Truca'ns al 93 362 23 29. T'esperem. Samsara Ponés.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps, Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí.
Tens un familiar amb Alzheimer o Parkinson que necessita ajuda? Cuideo. Especialistes en l'atenció de persones grans amb demències. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
RAC 1. Tots som 1. Dilluns 13 de febrer arriba el Dia Mundial de la Ràdio.
I què? Aquest any què farem?
La ràdio cap per avall?
Ui, aquest any.
Buah, aquest any serà èpic.
Però què passarà? Què passarà?
La resposta ben aviat. RAC 1. Tots som...
El perquè de tot plegat.
Va, un moment, 4 minuts i les 10 en punt del matí. Anem a la... No miris, no riguis, perquè... Vull parlar de la llei del només sí és sí. El País ha avançat avui el text que el Ministeri de Justícia, PSOE, ha traslladat al Ministeri d'Igualtat, Unides Podem, per canviar el text legal. Consisteix a afegir aquest paràgraf, diu el País, Si l'agressió s'hagués comès utilitzant la violència o la intimidació o sobre una víctima que tingui anul·lada la seva voluntat per qualsevol causa, el seu responsable serà castigat, en tot cas, a una pena de 1 a 5 anys de presó. És a dir, recupera els conceptes de violència i intimidació com una espècie de greujant. En canvi, si no existís aquesta violència o intimidació, les penes serien, diríem, un pèl més baixes i anirien de 1 a 4 anys, sempre en els casos menys greus, com els que no incloguin, per exemple, penetració. Sobre el consentiment, què diu aquest text del PSOE? El que proposa el paràgraf del PSOE. Només s'entendrà que hi ha consentiment quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies del cas, expressin de manera clara la voluntat de la persona. El País també avança que, si finalment no s'arriba a cap acord, el PSOE tirarà pel dret i registraran avui mateix els canvis a la llei, que no sé quina serà la reacció que tindrà Unides Podem si hi ha aquesta decisió del PSOE de tirar pel dret, el govern del PSOE, la part del PSOE del govern espanyol de tirar pel dret. Aviam, escoltarem la gent que no hem sentit fa un moment. Per exemple, però comencem. Pablo Iglesias, Pablo, tu diràs.
Bueno, hay que saber quién es el autor de la propuesta del Ministerio de Justicia. Se llama Francisco Javier Álvarez García y dijo hace unos pocos meses, a propósito de la ley del solo sí es sí, que con esta ley queda prohibido acercarse a la propia pareja por la noche mientras ésta se encuentra dormida, abrazarla y acariciarla. Y llegó a calificar el propio consentimiento como teatro. Este es el equipo de la ministra Pilar Llop. Unos señores abiertamente contrarios a la ley del solo sí es sí, y además no se han privado de decir barbaridades en Twitter. Este señor a mí me llamaba ñu y cosas peores desde su cuenta, y ojo, hablamos del autor de la propuesta de justicia. Yo creo que hay una diferencia enorme entre el PSOE que se ha impuesto finalmente estilo que podría representar la redacción de Juan Carlos Campo, que es la persona del Partido Socialista en el Tribunal Constitucional y que fue el que diseñó toda la gradación de penas de la ley. Se ha impuesto un PSOE que piensa que le va a ir muy bien si se acerca a las posiciones de la derecha. La cadena SER, que no es sospechosa de ser muy amiga de Podemos y muy enemiga del PSOE, reconocía que la propuesta del Ministerio de Justicia era muy parecida a la propuesta que está haciendo el Partido Popular. Y creo que todo el mundo en este país sabe cuál es la relación del Partido Popular con el feminismo. Creo que es evidente lo que ha ocurrido, lo decía el otro día Zapatero, que representa una de las alas del Partido Socialista que ha sido derrotada en este caso, recordando que cuando él hizo la ley de violencia de género hubo un récord de cuestiones de inconstitucionalidad, más de 200. La derecha judicial, porque en este país hay jueces muy de derechas, presentaron 200 cuestiones de inconstitucionalidad y aumentó hasta un 160% el número de sobreseimientos. Es decir, hubo muchos jueces que hicieron que se fueran de rositas los maltratadores. En este caso hablamos de una ley que ganaron las mujeres en la calle después de la sentencia de la manada. Era lógico que hubiera